Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Les 10 i 5 minutets i ahir va acabar aquest primer tram de vaga d'educació, aquests 3 dies de vaga d'educació, que com saben continuarà, perquè hi ha convocada vaga novament els dies 29 i 30 de març, per tant la setmana vinent no la següent. 3 dies de vaga d'educació que en el cas de Sitges ja hem pogut fer una mica de números, de xifres en percentatges, que sempre són una mica més, donen una mica més una visió fàcil, no?, de com ha anat el seguiment de la vaga als centres de Sitges. I per fer-los un resum, bàsicament el seguiment ha estat molt més fort als instituts que a les escoles de primària, principalment el primer dia. A l'Institut Vinyet, el primer dia un 100% dels professors van fer vaga, el dimarts dia 15, el dimecres 16 va ser el 65% i ahir dijous un 35%. Per tant, el seguiment que ha anat minvant a mida que avançava aquesta convocatòria de vaga de 3 dies. A l'Institut Benaprés, el 44% del professorat va fer vaga el dimarts dia 15, el 19% el dimecres dia 16 i ahir dijous, dia 17, l'11% del professorat es va sumar en aquesta vaga d'educació. Pel que fa a les escoles de primària, l'escola Esteve Barratxina, el dimarts dia 15, el primer dia de vaga, un 57% del professorat s'hi va sumar, l'endemà, el dimecres dia 16, un 24%, i ahir dijous cap professor de l'escola Esteve Barratxina es va sumar a la vaga. El Maria Usó, un 51% del professorat, per tant, poc més de la meitat del professorat d'aquesta escola va fer vaga dimarts dia 15, el 15% va fer vaga dimecres dia 16 i també el 15% ahir dijous. A l'escola Miquel Utrillo encara ha estat menor aquest seguiment de la vaga, el 15% el dimarts dia 15, el 24% el dimecres dia 16 i el 3% el dijous, ahir dijous dia 17. I a l'escola Agnès de Sitges, unes xifres més o menys similars, el dimarts dia 15 un 21% del professorat es va sumar a la vaga i un 5% tant dimecres com dijous. Pel que fa a l'escola Pia, la convocatòria de vaga en ser escola concertada només era per dimarts i per dimecres, ahir les escoles concertades, els centres concertats no estaven cridats a la vaga i en el primer dia s'hi van afegir un 6% del professorat i un 3% el dimecres dia 16. Per tant, un seguiment de la vaga destacat, perquè és veritat que ens comentava la tècnica d'ensenyament que en les darreres convocatòries mai havia hagut tants mestres que s'assumessin a la vaga i que sobretot s'ha concentrat en el professorat dels instituts de Sitges. I d'això en volem parlar avui precisament, perquè volem saber d'alguna manera en boca seva com ha anat aquesta vaga i sobretot que ens expliquin quines són aquestes reivindicacions que molts hem sentit, hem llegit a titulars, però que creiem que de vegades queden una mica confoses. Així que de seguida parlem amb dos professors de l'Institut Benaprés. I tenim a dos professors, com dèiem, de l'Institut Joan Ramon Benaprés de Sitges, Fèlix de Castro, professor de Filosofia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I Josep Riera, professor de Ciències Socials i Història i també membre del sindicat CGT, molt bon dia també.
Molt bon dia.
Ara deia, donava aquestes dades del seguiment de la vaga del professorat aquí a Sitges, principalment on s'ha notat d'alguna manera un seguiment més fort ha estat precisament als instituts. I jo d'entrada voldria preguntar-vos, Fèlix, si ens podríeu fer un petit resum de quina és la reivindicació majoritària, que en sé que ja són moltes i són molts temes, però quina és la reivindicació majoritària? Perquè tinc la sensació que no... que potser no ha arribat la informació a les famílies d'una manera clara i de vegades hi ha famílies que s'han quedat amb el tema de l'avançament de l'escola al setembre i prou, i hi ha més coses, oi?
Bueno, sí, mira, si de cas el Josep després comentarà exclusivament el que són les reivindicacions més en concret.
D'acord.
Que per als sindicats. Jo volia parlar més en general.
Sí.
Perquè jo crec que ha estat el general el que ha fet que realment fos tan massiva aquesta convocatòria. El general és que realment, com va dir el conseller, estem cansats, els mestres, els professors, però no estem cansats físicament, sinó que estem cansats de que ens aportin novetats cada any i que no tinguem temps de pair-les, no tinguem temps de pensar-les, de participar-hi en les decisions. I el que ha passat és que les dues coses últimes que ens ha dit el conseller, que era que canviaven el currículum l'any que ve,
sí?
Un currículum que encara no està clar, encara no hem rebut, imagineu-vos, s'ha d'aplicar el curs que ve i encara no està, no el tenim clar nosaltres. I després l'avançament del calendari, aquestes dues últimes comentaris del conseller o propostes del conseller han estat la gota que ha brindat el got, m'entén? Llavors, és sobretot davant de l'actitud, un tipus d'actitud no negociadora, no dialogant, impositiva, que a més no té en compte el context. Sortim d'una pandèmia, hem estat a primera línia, els professors, no ho hem passat bé, tampoc altres, evidentment, però nosaltres tampoc altres professions, volia dir. Llavors, no és un context com per anar exigint i demanant més coses i tampoc fer-ho de la manera que s'ha fet, no? Amb un canvi de currículum que no se sap encara què serà i avançament de l'inici de curs, que tampoc se sap com serà, perquè normalment els principis de curs són caòtics perquè no tenim el professorat durant el primer mes. Aquí, a Albert Apresa, fins a l'octubre no teníem la plantilla sencera. Llavors, imagina't, si avancem el curs, encara això és més caòtic. Però sobretot és aquesta actitud de no voler dialogar, de voler, d'alguna forma, demanar, exigir més coses, tenint en compte que estem en un context complicat, un context realment de cansament. De cansament mental i de cansament de que no se'ns tingui en compte, també. Hem de pensar que el conseller va dir clarament que la qüestió del calendari no la va proposar perquè sabia que diríem que no. Llavors, això és una actitud absolutament autoritària, no? De dir, no, és que jo no ho he plantejat davant de la taula de negociació amb ningú perquè sabia que no ho acceptaria ni per això comunico a través d'una conferència de premsa, no? És aquesta actitud d'autoritat i de falta de diàleg la que ha fet passar el got. Després estan les reivindicacions, evidentment, de que portem molts anys de retallades, de que tenim unes ràtios molt altes. Tot això està de sempre, però ara ha estat el moment de dir prou, perquè és una actitud que no és dialogant.
Per tant, Fèlix, aquest, d'alguna manera, com ara deies, aquests dos motius, aquesta modificació del calendari escolar, que recordem que a principis de febrer el conseller González Cambray va anunciar que el proper curs, el 2022-2023, començaria abans, el 5 de setembre a les escoles i el 7 de setembre als instituts. Per tant, s'avança una setmana a l'inici de classes, a més amb una modificació també de l'horari, i s'afegeix aquest rebuig d'alguna manera d'aquest projecte del currículum competencial que decreta la LOMLOE, però que Educació ha de confeccionar en un 50% i que té sobretot, Fèlix, impacte, entenc, en la secundària, no? per la possible pèrdua d'hores en algunes assignatures, la possibilitat de que el professorat hagueu d'impartir matèries que alienes d'alguna manera a la vostra. I ara, a més, avui llegíem que aquest malestar s'afegeix al fet de saber que el Saló de l'Ensenyament, que està en aquests moments funcionant en marxa, s'està informant sobre un nou batxillerat del que tampoc en sabeu res, Fèlix?
No sabem res, és que realment no. Com a mínim, del de secundària ha sortit un esborrany, però del batxillerat encara no ha sortit ni l'esborrany. I la qüestió no és que estem en contra dels canvis. Bueno, com a mínim jo parlo des del meu punt de vista personal. No estic en contra dels canvis. Els canvis són benvinguts si estan ben pensats i si es fan amb temps. El que estic en contra és de que sigui per decret i de que sigui amb aquesta pressa i de que no sigui consensuat. I també de que no tinguem una preparació, perquè algunes coses que has dit és veritat, haurem d'adaptar-nos a una situació diferent, fer matèries que potser no són les nostres. Això no té per què ser un problema si realment hi ha una bona formació del professorat. Però aquests canvis, és un canvi bastant radical pel que fa a l'estructura de les assignatures i a l'avaluació competencial. Són canvis radicals que no es poden fer d'un any per l'altre per un decret, i menys encara un decret que no tenim, que tindrem al final de curs, just un mes o dos abans de començar el curs. Un curs que, a més, el vol avançar. M'enteneu? És com un despropòsit. No es fan així les coses. Els canvis pedagògics requereixen temps i requereixen formació i requereixen consens, i no és el cas.
Fèlix,
coses s'han donat.
Jo volia preguntar-te, aprofitant que ets el professor de filosofia i que justament aquesta ha estat una matèria, no?, de la que se n'ha parlat, perquè inicialment desapareixia, no?, d'alguna part del currículum. Jo no sé com ho sent això un professor de filosofia, no?, quan veu que la seva matèria de sobte d'alguna manera és ningunejada.
Sí, bueno, mira, porto quasi 30 anys d'educació i cada reforma ha intentat modificar la filosofia, o sigui que és alguna cosa constant. Posen, treuen hores, bueno, suposo que és una assignatura que en alguns els molesta, no?, perquè potencia el pensament crític. Però en qualsevol cas, això sí que tinc que donar la raó al departament, que això ve del Ministeri d'Educació, no depèn d'ells, tot i que ells poden fer la seva queixa i podrien fer també la seva reclamació. Però sembla ser que és possible que finalment aquí sí que es mantingui filosofia, perquè hem fet molta pressió totes les associacions de professors de filosofia, hem recollit 10.000 signatures, les hem portat al departament i és possible que sí que en aquest cas tirin enrere el fet de treure la filosofia. No és el cas de la cultura i valors, que seria l'ètica, la formació ètica dels adolescents de l'ESO, que ara estava en tots els cursos de l'ESO, i també la nova llei d'educació, la LOMLOE, treu directament tots els d'ESO i només el deixa en un curs. Això també ho estàvem negociant i sembla ser que el departament també ho seguirà. Per tant, no tindrem educació ètica més que només en un curs.
Perquè recordem, aquest currículum competencial, el decret aquesta llei, la LOMLOE, Proeducació el confecciona en un 50%, per tant, hi té alguna cosa a veure. Josep Riera, sí. Professor de Ciències Socials i Història, membre també del sindicat CGT, en aquest primer tram de vaga, els avenços en la negociació han estat mínims, per no dir que no hi ha hagut cap.
No, vull dir, ara de moment no, el que passa és que... vull dir, però és que a mi em queda molt poc temps, perquè ara m'he d'incorporar una altra vegada a classe. Deixa'm fer un resum ràpid, perquè el Fèlix ha estat molt bé, però hem de pensar que quan parlem de la reversió de les retallades, estem parlant de 10 anys que hem anat tot el sistema educatiu apretat. Apretat vol dir estressat, a més a més. Clar, ha arribat un moment que jo penso que ha tingut el do de l'oportunitat. O sigui, quan les coses estaven apretades, es venen amb dos canvis molt poc consensuats, molt poc parlats. Hem de pensar que en la nostra feina és molt important que l'educador es cregui allò que fa, sí? I que tots aquests canvis, vull dir, que s'han anat fent fins ara han anat marejant. Posaré alguns exemples sobre el tema de les retallades que convé revertir. D'una banda, el número d'hores actives, aquest és un tema important, perquè heu de pensar, per exemple, que un professor de secundària, cada classe que li afegeixes, són 35 alumnes més, segons com. Vale? Tenim el tema de les ràtios. Tenim el tema dels recursos de la inclusivitat, que es va treure una llei, però aquests recursos no arriben. Tenim el tema del pressupost de funcionament dels centres. I ara, a més, cal recordar que ha pujat el llum i l'electricitat. I això ha de sortir del mateix pressupost dels centres, que ja es van reduir fins a un 25% del que pagava la Generalitat abans. El que sí que tenim, aleshores, és un sistema que les famílies estan finançant. Els centres on hi ha unes famílies doncs, que poden pagar i que poden col·laborar, doncs se'n surten. Els que no, doncs ho passen molt malament. Aquelles, sobretot aquelles zones més vulnerables. Sí? Estem anant de cara a la privatització de serveis. O sigui, ningú no ha parlat, per exemple, de com es cobrirà el tema de les tardes. I tots sabem, vull dir, com estan de malament tot el que són, sobretot laboralment, el tema de totes les activitats extraescolars. No ha quedat clar qui ho ha de gestionar, això de les activitats de tarda, si també es passarà a les altres o què. Però és que la mateixa Federació de Famílies de Catalunya, en aquest moment, han llançat una enquesta d'urgència, perquè ells tampoc tenen clar, vull dir, que el canvi de l'avançament de curs, com es fa i en quines condicions es fa. Per tant, jo em penso, vull dir, que la pífia ha sigut majúscula, que la gent al final ha reaccionat perquè no pot més, i bueno, la prova està en que si teniu les fotografies, doncs aquests dies als carrers de Barcelona i d'altres ciutats de Catalunya s'han omplert. I, bueno, en aquest moment doncs, tenim una situació difícil, difícil perquè les coses estan molt polaritzades. Per una banda, vull dir, el conseller segueix dient que tot això s'ha de fer doncs, com ell vol, i les coses, la gent ja sap que les coses no estan així.
I de fet, no sé si hi ha esperances en un possible avenç de negociació, perquè ahir mateix que es va instar el president a que mediés d'alguna manera en l'assumpte, el president aragonès va sortir donant tot el suport, no?, al conseller González Cambray. Per tant, sabem que hi ha convocatòria de vaga també el dia 29 i el dia 30.
Sí.
Jo no sé, i t'ho pregunto tu en tant que també formes part d'un dels sindicats, no?, i potser és sí. probable que tinguis més informació, si hi ha negociacions o reunions previstes abans d'aquesta nova convocatòria de vaga.
Ara mateix s'està intentant doncs, de fer una reunió amb el conseller. El que passa és que, a veure, vull dir, jo em penso vull dir que un conseller que necessita el suport explícit del seu president està tocat. Vull dir, i si no mireu els entrenadors de futbol, per exemple, no? Fent un símil amb una miqueta de sentit de l'humor. Al moment vull dir que el president del club ha de recolzar l'entrenador perquè no hi ha bons resultats, al final vull dir que aquell entrenador al cap de poc ha de plegar. Jo, sincerament, en aquest moment les coses estan polaritzades. Cal recordar que ja s'han intentat altres canvis de calendari, com per exemple la famosa Setmana Blanca que Maragall va intentar fa uns anys, i l'any següent tornàvem a estar amb el mateix calendari. Per què? Doncs perquè coses organitzatives en profunditat s'han de consensuar amb tota la comunitat educativa. Sí? O sigui, no es tracta de dir tinc raó i convenço, que això de raons en podem trobar per una banda i per una altra, no només amb el tema del calendari, el tema del currículum, que és essencial, per mi és un dels temes claus. Ja es va intentar l'any passat amb la formació professional. Estan veient que els resultats del canvi de currículum amb la formació professional
sí.
no acaben d'anar. I a més hi ha qüestions ideològiques amb el tema del canvi de currículum. Et posaré un exemple. Hi ha una assignatura de formació professional, perquè hi ha molta gent que no ho ha fet, que es diu el FOL, vull dir que és una assignatura on es parla dels drets laborals, dels tipus de contractes, de la prevenció de riscos laborals.
Sí.
Sí. Doncs han reduït les hores d'aquesta assignatura. M'explico. Aleshores, reduir les hores d'aquesta assignatura, quan estem parlant del dret de les persones del treball i del que ha de significar el treball, a mi em sembla molt greu. Vale? Per tant, aquí, evidentment, que hi ha un biaix ideològic important a l'hora de fer els canvis de currículum.
Per tant, digues.
Això s'ha de parlar, s'han de muntar fòrums, s'han de discutir les coses i hi ha d'haver-hi sessions per totes bandes. Nosaltres, jo també, vull dir, soc partidari d'un currículum competencial, però no d'un currículum competencial burocratitzat. Això és una de les pitjors coses que ens podrien passar.
Per tant, que demanen des de sindicats i en general el professorat que demana que hi hagi, que existeixi aquesta comunicació que diuen que és inexistent, jo no sé si es veu possible amb aquest conseller, perquè ahir en les manifestacions sentíem el crit de demanant la destitució del conseller. No sé si la possibilitat d'avanç de negociació passa per la destitució del conseller, única i exclusivament.
No, home, vull dir, han d'haver-hi unes condicions, òbviament. Perquè estem parlant de coses que no són només sindicals, són de comunitat educativa. I per tal cal implicar tota la comunitat educativa. Fer un canvi de currículum és una qüestió profunda. Cal recordar, per exemple, que quan es va fer la LOCSE, es va estar un any prèviament, era una altra època i la mentalitat era diferent, però van estar tot un any o més fent enquestes, demanant a entitats, demanant a comunitats educatives, demanant a claustres, vale? La seva opinió, com ho veien, etcètera, etcètera. D'aquesta manera es va poder aconseguir una massa crítica que va fer possible l'aplicació de la LOCSE. Si no hi ha aquesta massa crítica partidària de l'aplicació d'un currículum, això està destinat al fracàs. Segur, eh? Perquè és que, a més, al final la gent ja s'espera que ja perd la iniciativa i l'actitud dels professionals al final és, bueno, ja em diràs el que he de fer, perquè això no dir-ho.
De fet, la convocatòria, tot i que en el cas de Sitges diguem que no ha estat del 100% en tots els casos, però sí que és veritat que ha estat una convocatòria de vaga molt seguida pel professorat. Feia molts anys que no es veia a Sitges tants professors que se sumessin a una vaga. Entenc que de moment la cita torna a ser el 29 i el 30, aquesta convocatòria de vaga es manté i a veure què passa mentrestant, oi?
Sí, a veure què passa, a veure si algú mou fitxa i les coses poden millorar, vull dir, perquè ganes de fer vaga no en tinc, la veritat, vull dir que... però si s'ha de fer, s'ha de fer.
És important, i ara li preguntarem, Fèlix, perquè no vull destorbar-te més si tens pressa. Sí. Josep Riera, moltes gràcies per atendre'ns aquest matí.
De res, home, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Vinga, i feu cas del Fèlix, que és bo.
Gràcies. Ens quedem amb ell uns minutets més que li esgarraparé. Fèlix, ara deia una frase que crec que és important i destacable en Josep Riera, que deia: ganes de fer vaga no en tenim. I una mica per aquí va la meva pregunta. Com heu sentit, no sé si heu sentit el suport de les famílies, perquè de vegades fa la sensació que queden una mica... Que les posicions o que no sabem si les famílies entenen bé aquests reclams, no?, de la comunitat educativa, i no sé si s'entén bé de vegades les vagues. Fèlix?
No hi és?
No hi és en Fèlix. M'ha penjat en Fèlix?
No ho sé, igual s'ha perdut la connexió.
Ai, i t'has quedat, Josep, t'has quedat tu.
De moment.
Doncs contesta'm tu si vols,
Mira, no, vull dir, a veure, ja t'ho diré, vull dir, les respostes dels pares han sigut molt variades, però em consta, per exemple, que xarxes grogues s'han organitzat per donar suports. Estan intentant en algunes zones d'organitzar xerrades on hi van representants sindicals i no sindicals a parlar de tots aquests temes que estàvem parlant. I, bueno, jo penso que sí que seria interessant que a Sitges també es moguessin els pares, que convidessin a persones expertes en educació i que entre tots plegats comencéssim a discutir de tots aquests temes que et comentava abans, del currículum, dels recursos, de les necessitats, de la inclusivitat, etc.
D'acord. Fèlix, t'hem retrobat, oi?
Sí, ara sí, ja estic aquí.
D'acord. Josep, si has de marxar, de veritat, moltíssimes gràcies, eh? Ara
gràcies
sí, et deixem lliure. Adéu-siau. Fèlix, li preguntava ara a en Josep Riera, perquè ell ha fet una frase que m'ha semblat destacada, no?, que diu: ganes de fer vaga no en tenim. I no sé com sentiu des del professorat, no?, si les famílies realment ho senten així també, perquè de vegades es veu distància, no?, amb les famílies, no? I vosaltres que esteu aquí a l'institut i que d'alguna manera sou els que heu fet vaga i que també els que teniu contactes amb les famílies, no sé si us han preguntat, si us pregunten, si sentiu que us entenen.
Bueno, ja, com sempre, hi ha de tot. Hi ha pares que sí que ho entenen i que venia a buscar els seus fills quan van veure que no hi havia professors, i altres que no, i segurament hi ha altres que ens critiquen, com els que es critiquen en els comentaris dels diaris, no?, que pensen que només ho fem per les vacances, que no volem treballar. Bueno, sempre hi ha de tot i no podem lluitar contra això, no? Cadascú té dret a tenir la seva opinió.
Queda clar.
En qualsevol cas, el que a mi m'agradaria remarcar és que quan jo he fet vaga, jo no volia fer la vaga els 3 dies, vaig pensar, faig un dia perquè són diners, ens descompten, aquests dies no els cobrem.
Sí, queda clar, són dies no remunerats, els dies que fas vaga no cobres.
Correcte. I clar, i tinc alumnes que s'han quedat sense classe perquè jo he fet vaga, és a dir, que sí que hi ha conseqüències en ells i hi ha conseqüències en mi econòmiques, no? Però quan vaig veure la volada que agafava la història, vaig dir, no, jo continuo, perquè realment és un moment com a ciutadà que tinc el dret de queixar-me quan un polític no funciona bé, no fa el que ha de fer. I això m'agradaria remarcar-lo. No només ens queixem o ens manifestem com a professors, també com a ciutadans que estem exercint un dret que no hem d'oblidar que tenim, no? Els polítics estan on estan perquè nosaltres els votem, sigui quin sigui. Estan allà i tenen el poder que tenen perquè nosaltres els hi donem. I nosaltres podem, sempre que la cosa no funcioni bé, podem dir la nostra. No es poden treure aquests drets. I això ha de quedar molt clar. Quan s'hem manifestat, com a mínim jo ho he fet com a ciutadà, no només com a professor. I perquè vull una educació millor. Per tant, és una cosa que afecta... No és que estic reivindicant els meus drets laborals, estic reivindicant una educació millor a Catalunya.
No, ja està bé que ho expliqueu, perquè de vegades és veritat que es pot confondre, és veritat que d'alguna manera aquesta gota que ha fet vessar aquest vas que ja estava molt ple, no?, ple de reivindicacions, ha estat aquesta modificació del calendari escolar, que també, òbviament, afecta de ple a les famílies, i on sembla que sí que hi ha consens, eh? No agrada professorat i no agrada famílies. Aquí s'ha quedat bastant sol el conseller, és la sensació que es veu des de fora, no?
Sí, que no sé com se'n sortirà d'aquesta, però bueno, suposo que els polítics ja saben com en sortir-se, però realment les declaracions ahir del president no ajuden gaire, aquesta és la veritat.
De moment, exacte, Pere Aragonès ahir va donar tot el suport al conseller González Cambray, de moment vaga el 29 i el dia 30 també, a veure si en aquesta setmana que arrencarà la següent doncs, avança d'alguna manera la negociació i podem donar bones notícies. Félix de Castro, moltes gràcies per haver-nos atès avui.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu-siau.
Vinga, adeu, bon dia.